Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de La República. I avui tractem d'un tema que està de molta actualitat, que és la situació de la immigració. Però per anar una mica més enllà d'aquesta actualitat que ens donen les imatges de tots els canals de televisió, no? De com estan arribant pasteres a Canàries, etc., de la situació tan precària amb la que arriben, dels morts. Volem parlar, per anar una mica més enllà, parlar d'aquesta realitat, però anant una mica més enllà. I per això avui tenim dues persones que crec que val la pena escoltar molt bé, perquè són experts en aquesta situació, viuen el tema i treballen cada dia amb ell. El primer que us presento és Abdullahi Fall. Ell és demògraf i està treballant amb el tema d'immigració des de fa anys i concretament forma part del grup d'experts de la Comissió Europea en tema d'emigracions. Bona tarda, Abdullahi.
Hola, bona tarda.
I també tenim Malam Sambu. Ell és de Gàmbia, porta un projecte que es diu Fandema, amb Dol Association, després en corregiu si no dic tot correcte. És un projecte que tracta de la formació a les dones, formació professional i la formació amb energies renovables. És a dir, és una associació que treballa en l'àmbit social i s'ocupa no només de la formació en general de les dones, sinó també dels retornats immigrants per orientar-los de cara a la seva feina, a fer projectes, etc. Bona tarda, Malan.
Bona tarda, Alfons, des d'aquí a Gàmbia.
Molt bé. Bé, tal com deia, per parlar d'un conjunt de temes, doncs, volem iniciar un diàleg, una conversa. No? I la primera qüestió que sempre m'ha vingut al cap és per què s'arrisca la gent d'Àfrica a sortir amb pasteres que saben que tenen molt perill, que mora molta gent, o potser no ho saben. Però per què? Què passa amb això? Abdullahi, per exemple, ens pots explicar una mica?
Sí, sí. Jo crec que la qüestió de les migracions és sempre un tema molt complex, no? I que s'ha anat intentant analitzar des de moltes disciplines, moltes perspectives, però és molt complex. Però jo crec que en el cas de les migracions que surten de l'espai subsaharià, que potser és el tema que més puc opinar jo, intenta analitzar-ho ens pot portar a potser obrir diferents línies, no? Una és, diguéssim, com una explicació molt teòrica que s'inspira o es basa en les teories que s'han desenvolupat en el marc dels estudis sobre les migracions. I una teoria és molt comuna, que és la teoria clàssica de les migracions que es va desenvolupar al segle XIX i que diu que la decisió de migrar és el resultant de la contraposició dels factors de repulsió i dels factors d'atracció. Referint-se als factors en el país d'origen que fa que la persona arrivi à la conclusion que pour ser la seva vida no pot ser exitosa quedant-se en el seu país d'origine, que pugui ser falta d'oportunitat, falta de treball, falta de consideració social, inseguretat, persecució. I de l'altra banda tenim els factors d'atracció, que tots aquests factors que s'imaginen moltes vegades o que li arriben per informació, pel mitjà de comunicació, per altres migrants, que potser si vaig a aquell altre territori puc fer realitat el meu somni, que les circumstàncies fan que no ho pugui realitzar aquí, que sigui oportunitat de treball, democràcia, llibertat, molt nivell de vida, moltes coses que potser hi puc arribar. I fer una mica la contraposició, la persona arriba a la decisió que el millor que puc fer jo és migrar. I això és molt comú i explica moltes vegades que un espanyol hagi migrat en el passat a Llatinoamèrica o que presentament els metges o infermers espanyols moltes vegades migren a països del nord d'Europa o Anglaterra per poder tenir sous més alts.
Perdona una cosa. Ara que expliques tu tot això, diguem, la primera part, la de la repulsió o de... diguem, saber que no tens gaires oportunitats en el teu país, vaja, tots els inconvenients, no? Atur, etc. Tot això normalment és el que més coneixes. Però l'altre, vols dir que no és una idealització també d'un altre país, d'un altre continent, que després xoca amb la realitat?
Sí, sí, això és un tema molt complex perquè normalment a la gent també s'intenta a través de campanyes fer-los arribar aquella informació, o sigui, de l'altra cara de l'Europa, que és una Europa on no tots els somnis es realitzen, on hi ha molta gent que ho passa malament, on molts migrants no arriben a fer realitat els seus somnis, però clar, moltes vegades també les persones es fien molt d'aquella informació d'aquells que han tingut èxit. Perquè sempre hi ha alguns, potser un percentatge que té èxit i la gent diu, mira, jo si vaig a Europa serà com aquest i com aquest. I potser hi ha una pel·lícula que ens pot servir de referència, la pel·lícula que és un franco 14 pessetes.
Ahà, molt bona.
Aquesta pel·lícula jo crec que ens permet endinsar-nos amb aquesta realitat. Què pot passar? Quina és aquesta ostentació, aquesta realitat d'èxit que volem projectar com a migrants? I això també acaba tenint un impacte sobre la gent que està al país. Mm-hmm. I això és important, és un dels factors.
Malan, tu sí. Tens una certa experiència personal, no? Sí, podries sí, explicar-la? Així,
sí, sintèticament. Explicar, cap problema. Pues ja digues, saps que jo soc gambià i doncs amb pares de diferents països. Pues el meu pare és senegalès i la mare gambiana. Ja saps que bueno, tots els arrels de la mare hi ha hagut d'immigrar de Senegal cap a Gàmbia. Encara que estem tots al mateix lloc, imagina't que la cultura que hi ha en nostres països són molt diverses. Per exemple, Gàmbia té 1,5 milions de persones i 12.000 quilòmetres quadrats i tenim més aigua que terra. Doncs hi ha molta gent que migra des de Senegal cap a Gàmbia o Gàmbia cap a Senegal als països del voltant per un motiu o l'altre.
Bueno, i perquè també les fronteres són les que són per qüestions colonials, no?
Sí, sí, sí. Això és la realitat que hi ha, perquè més o menys si tu veus que la gent que surten d'un país a l'altre és per algun motiu. I els motius poden ser diverses. Primer pot ser tema de salut, o pot ser l'amor, o pot ser per feina. I aquestes són les tres comunals que pot fer qualsevol persona que pot moure d'un cantó a l'altre. I, per exemple, a mi, des de quan vaig tindre 16 anys o 17 anys, vaig començar a portar turistes. ¿Vale? Evidentment, són gent europeus que venen allà a la terra, les agafo a l'aeroport, es comença a portar per conèixer la cultura gambiana i senegalesa. Doncs cada cop són més gent. La majoria de les meves persones que venen de Catalunya. Doncs jo vaig estar intentant a sortir del país per conèixer un altre món. Pues el país em va fer petit, per curiositat, sempre quan hi ha hagut turistes parles amb ells, que vegi que en poc temps poden gastar els diners que gasten allà. Doncs això ja desperta molta, molta
curiositat,
perspectives, i que vegi que, oh, jo estic aquí tota la vida, no he pogut generar, i la gent que venen allà només en una setmana o dos poden gastar-se tots tants diners. Doncs, ese és un factor. L'altre factor també és gent gambiana, senegalesos que han pogut migrar a Europa, doncs en poc temps el que han pogut fer en tema de recursos. Poden construir cases, tenen cotxes, tenen el que sigui. Doncs si tu compares així, et desperta la inquietud, diu, vale, jo també vull marxar. Doncs, aquests són els factors econòmics que te'n pugen per a fer. I la realitat és que, com un noi gambià que és empresari, també porta turistes, doncs intento amb la via legal, que és buscar visat, és pràcticament impossible. Tots els diners que tens allà al banc, doncs estàs disposat d'agafar-lo per a començar un camí. Ves a Dakar, per exemple, l'ambaixada espanyola. Per exemple, està a Dakar. Hi ha tres països, Gàmbia, Senegal i Guinea. Tots se'n van ahir a buscar visat. I en tot el que és el tràmit és molt complicat. Jo vaig intentar 3 anys seguits i no em donava visats, presentant tots els papers. Doncs l'última opció que em quedava era anar a buscar opcions o agafar Cayuco per anar-hi per tierra o buscar un màfia que et pots pagar per poder entrar aquí. Doncs això és tot, no és que perquè Gàmbia no està bé, el nostre país no està bé, és per la curiositat de ver o de conèixer una altra cultura, un altre país, un altre continent. Jo per a mi, bueno, en tot això vaig entrar aquí en la millor manera, perquè vaig casar. I doncs, en plan d'amor, doncs, bueno, ja saps que m'ha canviat la vida. Doncs per primer cop que vaig intentar i vaig tenir el visat i després a casar-se i vaig emigrar. Arribo aquí a Catalunya, tot el que tenia ja a Gàmbia, doncs, bueno, aquí quan vaig arribar tot era com començant de nou. Primer a les estudis, clar, aquí no la reconeixen. Com que ja vaig estudiar a Gàmbia, venir aquí, doncs això és un inconvenient. I l'altre tema, com pots tenir treball? Jo tot el dia, 6 mesos, no podia fer res. Això era una cosa molt, molt complicada per a mi. Allà a Gàmbia tenia tot, tenia feina, aquí arribes, doncs has de començar de zero. Després, quan ha tingut el paper, doncs, bueno, l'altre tema és buscar feina per poder integrar-se. Doncs vull dir que vaig estar 6 anys visquent aquí. El tema important és que si jo puc dir a la gent que vingui o que no vingui, l'opció és ells, però jo penso que tothom té dret de poder conèixer una altra cultura. Jo, els 6 anys que vaig estar aquí, m'ha ajudat molt perquè vaig poder estudiar a la universitat i també l'important és que aprèn les coses com ho fem la manera d'aquí i després vaig de prendre la decisió de tornar a Gàmbia, doncs allà vam iniciar el projecte de Fandema, doncs des d'aquí jo puc dir que per ser emigrant amb la manera que vaig fer m'ha donat molta potència i doncs ara estic fent programes per poder rebre gent que han emigrat per tornar a Gàmbia per poder com es diu, sí, trobar el seu camí allà a la terra.
Després entrarem una mica més, aprofundirem, no?, amb el que esteu fent allà a Gàmbia, però, clar, també sobta que hi ha una gran diferència entre com arriben uns immigrants i altres immigrants, no, Abdoulai? Perquè en quantitat de gent tens una idea de quines parts, de quins continents i com arriba a l'estat espanyol?
Sí, jo crec que també quan analitzem les migracions africanes en general, també jo crec que hi ha una dada molt important que hem de tenir en compte. A l'Àfrica, el 60% de la població té menys de 25 anys. Això jo crec que és important per saber per què passa el que està passant, però encara millor ens permet projectar què pot passar en el futur si no busquem una solució. Perquè aquests joves han de treballar, han de poder realitzar-se en la seva vida. I si no es creen les condicions perquè puguin tenir una vida digna als seus països, no tenen cap més opció que migrar. Mm-hmm. Per moltes fronteres que fiquin, per moltes barreres que fiquin, aquests joves s'han de guanyar la vida i sortiran. I això contrasta també amb una altra realitat, que és aquí a Europa assistim a un envelliment de la població i una baixa de la natalitat. I es necessita mà d'obra. Això és un factor important. Mm-hmm. I tornant a la teva pregunta, en relació a la política de concessió de visats als diferents països, aquí hi ha com una política discrecional d'Espanya respecte als països. Si vas a la pàgina web del Ministeri de Treball i Afers Socials, no sé com es diu així, hi ha la llista dels països que se'ls exigeix un visat per entrar a Espanya i els països que estan extensos de visats. Menys o menys hi ha 60 països que no se'ls exigeix un visat per entrar a Espanya. D'aquests 60, només n'hi ha dos que són africans, que són Isla Maurici i Seychelles. Però si ho compares amb els països llatinoamericans, n'hi ha una vintena que els tinc apuntat. Per exemple, hi ha Argentina, Bahamas, Brasil, Xile, Costa Rica, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Uruguai, Colòmbia, Dominica, Guatemala, Paraguai, El Salvador, Honduras, Perú i Venezuela. I aquests països tenen com un acord que no els exigeix visa per venir a Espanya. Però això contrasta molt amb el que passa amb els africans. Si tu te'n vas a la web del Ministeri d'Assumptes Exteriors, aquí hi ha un anuari on es publica quants visats s'han donat per oficina consular. Perquè, com explicava Malan, l'oficina consular de Dakar serveix per Gàmbia, Senegal i Guinea.
I tres anys, Tres anys per aconseguir un visat.
Sí, tres països. L'any 2019, i aquesta informació és pública, a tota l'Àfrica es van donar 417.014 visats. A tota l'Àfrica. I d'aquest visat, la meitat, o una mica més de la meitat, 211.825 es van donar al Marroc. I l'altra meitat per tota l'Àfrica subsahariana. Però d'aquests visats que es van donar, al Senegal es van donar 6.054 visats el 2019, però d'aquests visats la gran majoria eren visats de turistes. Només se'n van donar 149 de visats de residència i treball. Per què dono aquestes dades? És per poder palesar que molts d'aquests joves que intenten ingressar a Espanya per caiucos, si tinguessin la possibilitat de tenir un visat i venir amb avió, com fan la majoria de americans, ho farien.
I possiblement els hi sortiria més econòmic.
Clar, i no es jugarien la vida. Però si
I l'altre tema també és que, clar, i si tu tens opció de venir, per exemple, jo el primer cop que vaig venir amb un turista visa turístic vaig estar un mes i mig i vaig tornar a Gàmbia. Sí, directament, sí. No m'he quedat, perquè clar, he vist l'experiència, el que hi ha, i prefereixo tornar a continuar la meva feina que estic fent allà.
Sí, i això és humà, malament. Normalment a la gent, quan se'ls prohibeix una cosa, tenen més curiositat per descobrir-la. És així. I jo crec que normalment també aquests joves calculen, perquè jo una de les conclusions de la meva tesi és que totes aquestes campanyes i la gent que diuen aquests joves es juguen la vida, no saben el que passa, que es poden morir al mar. Jo m'he entrevistat amb molts joves que han vingut pel caiucos i he arribat a la conclusió de que la decisió de viatjar per pastera i jugar-se la vida entra una mica el que entronca amb la teoria neoliberal. I la teoria neoliberal què diu? Diu que el risc és una cosa que s'ha d'assumir si aspirem a algú important. Tota la gent, un autònom, una persona que aposta, una persona que fa una inversió, totes aquestes persones juguen amb el risc, ho assumeixen. Yeah. I aquests joves moltes vegades diuen és que nosaltres, com que no tenim diners per invertim l'únic capital que tenim, que és la nostra vida.
La nostra vida.
Sabem que ens hi podem quedar, però no tenim cap més opció perquè al nostre país el que ens queda és la mort social. Mm-hmm.
I també, això... també pot ser com una aspiració de llibertat, no? Perquè si un està a dins d'un marc que no li permet desenvolupar i vol desenvolupar-se, necessita aquesta llibertat i per tant, prefereix arriscar la vida però buscant la llibertat. No?
Sí, sí, al fons això és real. Per exemple, si tu te trobes tancat, imagina't, intentaràs buscar un forat per poder escapar. Doncs, el, per exemple, a mi, a Gàmbia ja se m'ha set petit en aquells moments, vale? I volia alguna cosa, volia aspirar una cosa més, perquè, mira, vaig patallar a Gàmbia, Senegal, Guinea, tots aquells països al voltant per ser de turisme, i després diu, uah, si hi ha alguna cosa més, sí. Doncs, evidentment, tenia una inquietud i això m'ha obligat de sortir. Doncs, un cop que vaig sortir, vaig veure que sí que és raó perquè... El que vaig estar rumiant al cap quan vaig arribar aquí, vaig veure que sí que hi ha coses molt més possibles, més enllà de lo impossible que jo pensava abans, saps? Vull dir, doncs, en teoria, jo no et puc dir que no era el mateix el mal en abans que el mal en després a Europa. Doncs, evidentment, qualsevol persona que pot tenir aquesta opció de poder viatjar i poder tenir aquesta experiència, i està bé que vingui a veure. I després, quan tornes, et fa una persona molt millor que estaves abans. Tenia la teva experiència africana més, el d'europea que tens, pots aspirar a fer coses molt més maques perquè la gent allà pugui tenir el món millor. Per exemple, el projecte de Fandema que estem fent allà és una combinació de que qualsevol persona que viatja a qualsevol lloc del món, quan arribes, et sentis identificat amb el que estem fent. Gràcies a totes les experiències que he pogut viure a fora de Gàmbia.
Mm-hmm. Perdó, Abdoulaye, que t'havia tallat.
Mm-hmm. No, no, jo crec que... O sigui, volia aprofitar per intentar lluar una mica la feina que està fent mal allà a Gàmbia. Jo crec que és una part dels reptes que tenim. Clar, no podem deixar que l'immigració sigui l'única opció que tenen els joves africans. Se'ls ha d'oferir oportunitats als països i que immigrar, perquè com que no puguem, no podem excloure del tot, perquè la gent migrarà sempre, que la immigració sigui una alternativa. Que una persona vegi que jo al meu país em puc guanyar la vida, puc aspirar a una vida digna, però potser per altres raons vull migrar o vull fer de turista i tornar al meu país. Però si la gent no té cap més opció, perquè estem en un món globalitzat on la economia neoliberal capitalista fa que els països més pobres estan cada cop més immersos en situació on la gent no té ni per menjar tres cops al dia, això complica molt la cosa. Perquè tu agafes un país com el Senegal, on 70% de la gent que diu que és activa, que està treballant en el sector informal. I això vol dir vendre cacauets al carrer, tenir un petit taller de reparació de bicicleta que et permet potser guanyar-te 2 euros al dia per poder alimentar la teva família. I això no és vida, perquè la gent aspira a més, a poder donar una bona educació als seus nens, a poder tenir una casa, moltes coses que la gent aspira a fer. I això, com deia Malang, si aquesta persona està en aquestes condicions i veu que hi ha un altre jove del barri que després d'estar 5 anys a Europa ha tornat, ha fet una casa gran, s'ha comprat un cotxe, aquesta persona ja no té el cap allà. I jo crec que hem de treballar per poder desenvolupar econòmicament el país africà perquè els joves vegin que el seu país, perquè jo crec que ningú vol canviar de país, canviar de cultura, ser víctima de racisme si té oportunitat de viure al seu país. I Espanya, quan migraven durant el franquisme, durant la dictadura, migraven milions d'espanyols. Però quan la situació aquí es va canviar, la gent no migra tant i molts han tornat.
Sí, sí, sí.
Tu, és una bona diferència.
Tu abans mencionaves una pel·lícula que realment considero que és molt bona pel·lícula, que mostra la immigració espanyola econòmica alemanya. No, era a Suïssa.
Era a Suïssa.
A Suïssa. Un franc 14 pessetes.
Sí, sí.
Perquè era el franc suís.
Sí, sí.
Que valia una mica més que el francès.
Sí, sí, sí.
I tota la realitat amb la que es troben, perquè, a més, resulta que van a patar a la part alemanya, que no en tenen ni papa, no?
Sí, sí.
I aquest xoc de costums, aquest xoc de cultura, per exemple, la primera cosa que fan, no? Quan se'n van cap allà amb el tren, agafen, es posen a esmorzar i el paper de diari,
sí, sí,
amb el que embolicaven l'entrepà, sí, sí, l'agafen i el tiren a terra.
Sí, sí.
I va una senyora gran, se'ls mira, va buscar el paper i el deixa dins de la paperera. Uh-huh. I es queden, clar, tots, sí, aturats, sí, com dient, mira, mira aquí com són. Bueno, tot aquest xoc, uh-huh, jo crec que és molt interessant per veure'ns a nosaltres mateixos, no? Uh-huh. Per veure com bé, l'ésser humà, quan ha convingut, quan li ha fet falta, ha tingut que migrar. I, de fet, jo diria, estem en una era en la que difícilment aturarem ja la barreja, per dir-ho d'alguna manera, no?
Això està just de començar. Jo crec que això de dir que la gent no es poden quedar al seu lloc, jo crec que és impossible. Doncs entre nosaltres mateixos allà a Gàmbia, a l'Àfrica, estem movent un lloc a l'altre. Penso que també el tema que no es pot aturar mai és l'amor. Pues que ja estan sortint molts europees o europeus aquí per a Gàmbia o per a Àfrica a casar-se, a fer família. Doncs penso que no podem aturar això, no pots, és impossible. És una força que, de veritat, qualsevol persona que vol aturar això és pràcticament no possible. I després l'altre tema és la part d'economia. Ara estem a la Tercera Guerra Mundial amb aquesta pandèmia de coronavirus. Doncs fa que tothom està boig. No hi ha cap lloc estable, no hi ha cap lloc que pot dir avui en si està bé. I després, quan mires el tema democràticament, el món està espatllat. Lo impossible que nosaltres pensem que no podria passar en països com Europa, l'estem veient als Estats Units, com la violència a la carrer, constantment els drets humans, com estan violats i tant, com sempre quan has vist aquí a Catalunya quan els policies van sortir allí a donar canya a la gent. Si aquí ho fan això, imagina't a l'Àfrica com ho faran. Doncs si tu pots tenir algun problema amb un policia, ja, segurament allà directament te maten, saps?
Te maten.
Són aquestes coses que veiem que lo normal no és normal ja. Doncs vull dir que la gent mou per buscar pau. Si aquí a Europa no està bé i la gent que estan canviant, i aquí estan tancant tothom, doncs abans de te quedes aquí amb un piset mort, doncs bueno, t'agafes, te'n vas a l'Àfrica a viure. I ja, per exemple, als Estats Units. Està passant. Quan ja tu ves la gent potent, el president més potent del món, que està posant en question la democràcia i tota aquella cosa, doncs és motiu que la gent poden canviar. Ja estic tenint una experiència. Podem veure que la immigració pot fer una inversa de països rics cap a l'Àfrica. Perquè quan continuen el que està passant aquí, hi ha molta gent que no poden aguantar aquesta destrucció familiar que hi ha aquí en tema de l'economia. I doncs amb poca cosa ja pots viure a Àfrica, perquè estàs aquí angoixat amb tanta malaltia, no pots fer això, no pots fer l'altre. Doncs mira, la gent anar canviant directament. Esperem que no siguin nosaltres aplicant les mateixes lleis que esteu fent aquí per nosaltres. Jo, la feina que tinc allà és intentar de que el nostre govern que no falli les errors que estan fent aquí. Que hi ha la llibertat, que la persona ha de tenir un camp molt ample per poder moure, per poder fer el que hi ha. La llibertat no és que tenir diners per comprar cotxe. o per tenir una casa. La llibertat és que tu pugues expressar-se bé, pots tenir el que tu vols, la casa que és teu, que no estaràs endeutat per 50 anys o 30 anys de la vida. Doncs jo espero que la migració es poden enfocar en tal manera de que els països occidentals que respetin una miqueta les decisions que pren la gent local de països que estan via de dissolutismament. L'única opció que tenen és per poder venir aquí a veure. Quan, un cop que vinguin aquí, que poden retornar de no fer els mateixos errors que estan fent aquí. Per exemple, jo estic amb aquesta onda.
Abdullahi, encaixa això que diu el Malang amb la teva tesi o la teva teoria?
Jo crec que el Malang que diu estic totalment d'acord. De fet, no cal que rebusquem, no? Moltes vegades també jo crec que no hem d'entendre sempre la immigració per això dels motius econòmics, perquè la gent migra perquè és pobra. Això no s'aguanta sempre, perquè tots aquests joves que venen amb caiucos pobres no són, perquè s'estima que paguen entre 300 i 450 euros per poder viatjar amb pastera. I cada cop jo en la meva investigació he entrevistat gent que eren funcionaris al Senegal. Però per mil raons han decidit migrar. El Malang ho ha explicat abans. Ell, quan migrava, tenia una situació que estava molt bé al seu país. I, de fet, ho ha passat més malament aquí durant els 6 primers mesos que al seu país. Clar. I també veiem cada cop com més europeus que tenen bona feina aquí, bona situació, per X raó decideixen que volen canviar d'aire o volen donar sentit a la seva vida, no? Normalment és l'explicació que es dona. La meva vida no té sentit, guanyo diners i tal, i vull anar a viure a l'Àfrica, a Àsia o on sigui, i no amb les mateixes comoditats que aquí, i això entronca molt amb aquest anhel humà de poder no només fiar tot al diners, però de tenir una vida que tingui sentit. I això també ho hem de tenir en compte a l'hora de poder valorar perquè la gent es mou arreu. És important, sí, sí.
Ja, sí, sí. Has de pensar també que el 300-400 que diu és molt barat. Jo he vist allà a Gàmbia la gent pagant fins 2.000 i pico d'euros o 3.000 euros. Exacte. Per a sortir des de Gàmbia. Imagina't, només per agafar són 3.000 euros, si una persona pot pagar això no és un pobre. Jo estava disposat en el seu moment a comprar un passaport fals per poder viatjar. Tot això era l'inquietud. Quan vaig veure ara mateix, si tu em dius que ei, pots canviar el teu país per aquí, li dic que no. Clarament que no, perquè he vist que les oportunitats que hi ha allà, Àfrica està tot per a fer. I aquí està fet. No hi ha cosa que tu pots inventar per ser únic, una cosa i com, ¿vale? Allà sí que amb pocs diners, pocs recursos, pots assentar i el teu somni pots arribar a agafar-lo amb realitat. Doncs no costa gaire intentar que la gent poden tenir unes millores infraestructura com bona educació, bona sanitat i això convidar la gent que siguin allà a invertir. Doncs hem d'invertir en tal manera de que els joves que tinguin sentit a la seva vida, però d'allà. I un cop que volen i tenen diners i volen viatjar com a turistes, sí que poden venir aquí a gastar-se els seus 1.000 euros una setmana i a tornar. Qualsevol Airbnb el pots pagar aquí a Europa i pagues el teu vol per 200-300 euros i ven aquí per una setmana i tornes. L'única cosa hem de tenir aquesta opció. Sí, que la gent que poden pagar per venir a fer vacances, que tingui l'opció clara per poder venir. El que no està bé és que tothom es pugen amb el mateix sac, que pensin que allà som pobres, no podem fer res. Això és la pobresa, depèn com la mires. La pobresa, per a mi, és de no tenir temps. Tenir tot l'infraestructura fes i no pots gaudir a la teva casa, no pots gaudir al teu cotxe, no pots tenir el moment de poder tenir aquest moment de restar de tranquil·litat.
Vaja, el tipus de contracte...
Per poder tenir la llibertat que tinc allà a Gàmbia, m'entens? Vull dir.
I això
és, per a mi, un factor social que la gent no vegi. Els moments pensen que la riquesa és la part d'economia, el capitalisme i tal, això. No, per a mi la riquesa és, per exemple, ara mateix el que estem fent. Tenir aquest moment de poder conversar.
parlar de temes importants i com podem girar aquesta situació. Penso que el que hem de fer com a governs i com a gent que són activistes és treballar l'àmbit social. Que la gent que vegi que allà tenen opció, poden tenir accés a la formació professional i que tenen la sortida que tingui la llibertat econòmica i poden viatjar. I tranquil·lament jo que penso que no cal fer la valla que vol intentar fer el Trump. No cal la valla que estan fent allà a la frontera amb l'Àfrica. La gent agafarien i vindran aquí a gastar els seus euros i visitaran a Camp Nou o el que sigui i tornarien tranquil·lament com un turista a Gàmbia. I això és un orgull quan tu vens aquí a Europa i tornes i els teus persones o els teus carrers estan allà a l'aeroport que t'esperen. Oi, has arribat d'Europa, has arribat d'Estats Units. Doncs vull dir que tens una altra categoria. Penso que jo crec que els polítics han de mirar aquest cantó, un cantó que pot ajudar de no crear la dependència, de no anar-hi ahir a Gàmbia o a l'Àfrica a repartir arròs. ¿Vale? I, ei, pobrets, anem aquí a ajudar-li a pintar l'hospital, anem a portar-li no sé què. Això no és ajuda. Això es fa que la gent que sigui més vagos, ¿vale? És intentar ensenyar-li la gent de què com pots arribar a aconseguir aquesta sac d'arròs. Mm-hmm. I de repente, quan s'enteren de que poden fer-lo, inclús poden fer millor, com el que va fer Xina. El Xina va aprendre com aquí a Occident va poder fer el tema de les indústries. Fabricaven, abans pensava que era mala qualitat, però ara doncs, bueno, fabricava inclús molt millor que abans. Doncs volem que l'Àfrica sigui una còpia millor que el que hi ha. Ja està. I a part d'això, amb tots els recursos que té Àfrica, imagina't per què som pobres. Per què a les empreses internacionals allà treuen coses per portar aquí? No poden fer aquestes empreses que funcionen aquí i que els joves allà a Àfrica poden treballar? Treus les coses de Congo i la portes aquí, la tornes a vendre allà a l'Àfrica i encima som pobres. Però si no paren de pagar milers de milions i tots els refugis, totes les coses que estan traient de l'Àfrica per aquí a Occident, doncs això és el que s'ha de parar. És un tema d'immigració que no es parla mai. La immigració econòmica europea que van ahir a com es diu, no menys europea, però a Occident, que van allà a fer extradició de coses, després aquí ells no paguen ni visat ni res, ¿vale? I després ahir tornen aquí i a donar feina les d'aquí. Doncs jo, per a mi, això és un tema que hem de discutir. Hem de discutir-lo molt transparent, de no tenir cap por. I després, clar, els governs nostres han de saber pactar bé amb els governs occidents. Si això no es posa solució, és només anar-hi a comprar quatre persones que ja n'hi ha per a poder exportar. Per exemple, ara a Xina, el que està fent a l'Àfrica. Doncs no hi ha pes a Gàmbia, perquè hi ha milers de pescadors xinesos i estan fent el que volen allà. Com és possible que no podem aturar això? Com és possible que no podem aturar totes les mines d'oros que estan sortint d'Àfrica, el coltan i tota la riquesa d'Àfrica? Doncs això no és immigració, també és immigració. ¿Vale? Doncs jo vull que podem parlar d'aquestes coses, que veiem que hi ha aquestes coses també impossibles.
Abans de donar-li la paraula a l'Abdulai, clar, estaves fent una descripció quan has començat amb el tema del temps, perquè efectivament jo estic molt d'acord amb tu. La riquesa més important és poder ser propietari del teu temps. Si no ets propietari del teu temps i has de vendre la teva força de treball, has d'estar X hores al dia i no només les hores que dediques concretament, sinó estar pendent, no? De que potser poden trucar, potser no poden trucar, que ho has de tenir tot a punt, la manca de conciliació familiar amb el tipus de contractes, bueno, això jo crec que té un nom. com estem vivint aquí, a Occident, que és el sistema capitalista. I això últim enllaça amb el que tu deies, no? La immigració per què es dona, també? Pues perquè l'extracció que es fa dels recursos del continent africà pues, es fa de tal manera que en lloc de deixar treball i que la gent pugui treballar, pues, s'extreu la riquesa, es treballa a Occident i després es torna a portar en producte ja acabat i, a més, imposat de que això s'hagi de fer així. El company Abdullahi també havia parlat, no?, del sistema. Per tant, a l'hora de parlar d'immigració, estem parlant de que hem de qüestionar aquest sistema capitalista? Com ho veus?
No, jo crec que en el que deia el Malak, no?, del valor del temps, no?, hi ha dos proverbis africans que ho il·lustren molt bé. Hi ha un que diu, el blanc té el rellotge, nosaltres tenim el temps.
Molt bo.
I hi ha un altre també que diu, era tan pobre que només tenia diners.
També.
O sigui, també. Això també t'explica que nosaltres hi ha moltes altres coses, valor que nosaltres donem importància a l'Àfrica, no som diners. Aquestes dinàmiques de solidaritat, de vida social, de vida comunitària, que també té la seva importància. Però si tornem una mica d'una possible via de solució, jo crec que tot això del control de fronteres, de les polítiques de migració, totes són solucions cosmètiques, epidèmiques, no solucionen res. La verdadera solució és repensar el model d'economia global. Mentre continuem jugant amb aquest joc dels països més pobres, trinxen els països més pobres, les migracions jo crec que és una cosa menor. Anirem a més coses perquè la gent arriba a un moment que es rebel·larà. L'Àfrica té de tot. Però, clar, nosaltres hem de tenir aquesta responsabilitat, sobretot els nostres dirigents, de poder actuar en nom dels seus pobles. La majoria dels països africans, quan van accedir a la independència als anys 60, estaven al mateix nivell de desenvolupament econòmic que molts països asiàtics, d'aquells que els diuen els quatre dragons, Hong Kong, Singapur, Taiwan i tot aquest país estan en una situació difícil, però han pogut millorar la seva situació. I nosaltres a l'Àfrica tenim un altre element que és un valor afegit a part dels recursos naturals, que és la població. Mm-hmm. La població tens mercat per vendre coses, per produir coses. I això és el més important que té Xina, és el seu mercat, la seva població. I nosaltres tenim una població jove, amb edat de treballar, que poden tirar del carro i desenvolupar el continent. I això és possible. I vinculant al tema de la immigració, hi ha molts africans que han immigrat, que han anat a Europa, com el cas del Malang, que han après, que han adquirit coneixement, que estan ansiosos de poder aportar-ho al seu país per ajudar al desenvolupament. Però s'han de crear les condicions perquè aquestes persones ho puguin fer. Jo crec que tota aquesta feina que està fent Malang amb la Sílvia, amb tot el seu equip a Fandema, de formar noies amb oficis que són oficis tradicionalment masculins, com instal·lació de plaques fotovoltaïques de soldadura, i que està aportant un canvi de mentalitat a la gent per fer veure les famílies que les noies poden fer aquest tipus de feina, jo crec que està aportant una mentalitat nova. Mm-hmm. Potser el Malang em podrà rectificar la quantitat de sol·licitud de nenes que reben cada any per poder ingressar al centre, jo crec que corrobora aquesta aposta que té la gent que les noies es puguin formar i que l'única sort que els reservi no sigui només casar-se, tenir fills i cuidar la casa, sinó que poden fer una aportació econòmica a les seves famílies i al seu país i a la seva comunitat. Jo crec que també és important apreciar aquest enfocament local. No pensar en polítiques, què farem al Senegal? No. Què farem a Tullereng? Què farem a aquest poble de 300 habitants? I localment, si intentem operar localment, jo crec que aquesta suma d'esforços locals faran que arribem a embarcar-nos en una dinàmica de desenvolupament nacional i global. I aquesta és la solució, que la gent vegi que hi ha possibilitat a la seva localitat, als seus països. Clar, el mal en sol, per molta voluntat que tingui, no ho podrà fer. Hi ha d'haver-hi una aposta política per poder acompanyar aquest tipus de feina. Jo crec que aquí és on està la cosa.
L'altre tema, Blai, també el que vegi és que tenia que haver-hi voluntat de la gent diàspora africana, la gent que surten, que van vindre aquí, han pogut aprendre coses, que tenen la voluntat de poder tornar a quedar-se. Perquè el que és clar, quan tu vens aquí i tens una feina ben pagat, ja te cuesta tornar a Gàmbia o a Àfrica per poder transmetre la teva coneixement que tenen allà. Jo crec que també ha d'haver un plan de que els africans mateixos que volen tornar a transferir aquestes coneixements i a centrar les ideologies, a poder fer la gent que coneguin també que això no és tot el que diuen. Europa no és l'or que com ens han venut. La realitat és que a vegades, clar, ens enganyem nosaltres mateixos. Per què? Estarem passant aquí molt malament, però hi ha fotos per Facebook que ensenyen que estem passant-lo molt bé. Podràs estar aquí al costat d'un cotxe maco i te l'envies a la xarxa social que faci que la gent creguin, com molt que jo vaig allà explicant la gent que aquí és difícil, no et poden creure. Doncs jo crec que és molt important que podem fer un tipus de propaganda o un treball ben fet per a la gent diàspora que estan aquí local, que poden tenir un pla cadascú en la seva comunitat a fer una cosa vital, un pla de desenvolupament local, com ho diuen. Anem a aquesta poble, fem una cosa que pot servir la transformació positiva que estem parlant. Perquè no només és parlar i parlar i parlar, però has de fer-lo amb fets. Amb fets que vull dir que tu ja saps que aquí a Europa també són molt solidaris. Hi ha gent que paguen impostos i aquests impostos són recollides, 0,7% d'aquests impostos a vegades l'estan destinant per a ajudes exteriors, ajudes internacionals. Però per què aquestes ajudes internacionals no poden fer impactes? Perquè hi ha la corrupció, hi ha la gent que no està preparada per poder rebre i transformar aquests diners que arriben allà en alguna cosa. Per què? Hi ha la corrupció per dues bandes. Els actors internacionals que volen anar i recollir els noms dels locals i això creen uns postos de treball amb uns sous molt grans. Un cop que arriben allà a la terra, també estan allotjats en hotels molt grans. Doncs els menjars i internets que volen tenir les comunitats que tenen aquí a Europa per allà a la terra. Tu em vols ajudar, però no vols viure com jo. I inclús has recollit diners, aquests diners, només hi ha una mínima part que està allà implicada a la terra. I tampoc tenen la mínima interès que sigui treball ben fet. Jo el que demano és sempre que qualsevol persona que està preparada per poder anar a ajudar als països exteriors, a Europa, a Àfrica, ha d'anar-hi amb la mínima qualitat. Una qualitat bona, perquè si tu has de portar alguna cosa allà i te la porta la pitjor qualitat, saps que la gent tenen, com es diu, l'educació molt baixa i l'altre tema, el clima és molt agressiu. Doncs la màquina que funcionarà aquí per 10 anys, allà a l'Àfrica et funcionarà per 2 anys. I al final tens xatarra i no hi ha manera de poder tenir el reciclatge, estaran al final al riu o a la carrer. Per això també hem de mirar tota aquella part. No és només anar-hi a portar-li cosa, però com ho podem sostenir? Qualsevol acció que fem hem de mirar l'àmbit econòmica, clima, el tema de sostenibilitat i com al final l'impacte social que està donant. Penso que la migració va més enllà. Pot ser la migració de coneixement, transferència de coneixement. Jo personalment prefereixo molt més això que no portar eines o contenedors i ajudes d'aquests que al final acabarà fent. I hem fet això, tot anunciat per la televisió en ben gran, i al final és netallar la consciència i no aconsegueix res important allà a l'Àfrica.
I deixar elles.
Ja, això.
Estem ja a la recta final, el temps passa volant amb aquest programa, i això està molt bé, però vull dir que hem de concentrar. Tenim 5 minutets.
Sí, si em permet, volia afegir una cosa al que comentava el Mala. Crec que és un punt interessant, és repensar el paradigma del model de cooperació a l'Àfrica. Jo crec que fa molts anys que estem amb un enfocament molt assistencialista. I això, els africans ens tanquen els ulls i no ens donem compte què hem de fer. Moltes vegades les ajudes es centren a ajudar la gent a poder viure el dia a dia, però no ens inculquen aquesta responsabilitat d'esforçar-nos. Perquè jo no conec cap país del món que ha fet una transició d'una situació difícil o de pobresa a una situació de desenvolupament sense que hi hagi una cultura de l'esforç i de sacrifici per poder arribar-hi. A l'Àfrica, moltes vegades, en lloc d'invertir tants diners, milions i milions de diners que s'inverteixen per dir, diuen, ajudar els africans, però nosaltres no en veiem els resultats, perquè els diners no s'educa la gent a que facin els esforços per millorar la seva vida. És com adormir la gent. I això jo crec que és molt contraproduent, perquè la gent no pren consciència. Hi ha una anècdota molt senzilla que ho explica. Diuen que una ONG va anar a un país, jo sembla, Etiòpia, per ajudar-los amb eines per poder conrear la terra i produir el que puguen menjar. I la gent del poble els van dir, no ens atabaleu. Hi ha l'altra ONG que ens porten els sacs d'arròs i de plat tot fets. Aquest és el problema. Jo crec que hem de ser sincers entre nosaltres que si volem desenvolupar-nos hem de treballar, ho ens hem de curar i ens hem de sacrificar. Yeah. I que ningú ens pot treure d'aquesta situació si nosaltres no volem.
Exactament.
Sí, només això.
Exactament. Alfons, crec que sí que ja hem dit tot. Sí. Moltes gràcies per convidar-nos i ja ens veurem en plataformes molt més grans. Abdullah i jo estem pensant d'un projecte maco per poder fer sensibilització en conferències aquí a Europa i després allà a Gàmbia, a la Terra, intentant fer un munt de coses per poder sensibilitzar els nostres governs i els companys locals allà. Jo, de Gàmbia, m'ocupo d'això. La gent aquí a Europa esteu fent coses extraordinàries, però l'ajuda ha de ser als dos bandes, que és un win-win. Vull dir que tothom ha de guanyar aquí, no només el pobre africà o el ric occident. Ha de ser tots. Però a vegades també hem d'intentar ajudar el blanc, ¿vale? Des de l'Àfrica, com podem ajudar el blanc? En vez de sempre, com podem ajudar els negritos? Doncs pues això també intentem fer des de baix. Com podem ajudar el blanc? Perquè també hi ha immigrants blancs que estan a l'Àfrica i necessiten ajuda. Doncs hem de mirar aquest tema també. ¿Vale? Fantàstic.
Sí. Doncs, moltes gràcies, perquè jo crec que això, més que un programa de ràdio en el que hi ha preguntes i respostes, no? Com una espècie d'interrogatori, s'ha tractat i es tracta de que hi hagi un diàleg en el qual ens enriquim les dues parts.
Exacte.
Perquè realment tot comença aquí, en el cervell, a la mentalitat. I clar, moltes coses de les que s'han dit aquí, en aquest programa, en realitat és perquè tots plegats hem de repensar la vida. I sobretot en temps de pandèmia és un bon moment per començar a veure el futur de la humanitat d'una altra manera, el futur de les nostres societats. Tenim el canvi climàtic, tindrem migracions climàtiques cada vegada més i, per tant, tot el tema que hem tractat avui ens serveix, és una pinzellada, però que ens serveix per continuar tots aquests debats. I, per suposat, estic molt content d'iniciar també una col·laboració, si voleu, amb vosaltres per qualsevol tema, perquè crec que estem en un sol món. Vull dir, més enllà del color que tinguem, que això és una mica accessori.
Bueno, una abraçada des d'Àfrica.
I Abdoulaye, moltes gràcies. Vols dir alguna cosa, Abdoulaye?
No, que gràcies a tu i esperem que les nostres reflexions hagin ajudat una mica a ajudar alguns a entendre una mica la realitat africana i les migracions. I moltes gràcies per la invitació.
De res. Moltes gràcies a vosaltres dos.
Jo des d'aquí a l'Àfrica us dic moltes gràcies per convidar-nos i records per tots els turellenques i la gent.
Gràcies, gràcies.
De Sant Vicent i Santa Coloma de Vall... de Cervelló, de Santa Coloma de Cervelló.
Sí, sí, sí.
I de tota la gent de Catalunya. Visca Catalunya, visca l'Àfrica.
Això, lliures.
Sí.
Gràcies, lliures.
Adéu.
Adéu.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.